Doncs un honor enorme rebre avui a Andrei Konchalovsky, a una llegenda, a La Finestra Indiscreta i a Catalunya Ràdio, presentant la seva nova pel·lícula, Queridos Camarades. Moltíssimes gràcies, senyor Konchalovsky, per estar aquí amb nosaltres.
Thank you.
La pel·lícula té lloc al 1962 i jo m'he fixat que el primer curtmetratge que vostè va fer va ser el 1961. Aleshores, voldria saber si vostè en aquell moment ja va sentir d'aquests fets, si en va ser conscient, si se'n va adonar més tard i, sobretot, quan va pensar que això podia ser una pel·lícula.
No, I cannot remember this place because it was... cover.
La verdad no, es que no recuerdo en absoluto nada de esto, ¿no? O sea, no lo viví, no me enteré cuando ocurrió, ¿no? Porque en ese momento además fue todo, digamos, tapado, ¿no? Se oían rumores, sí, pero nada más, ¿no? Y luego también en ese momento yo era, digamos, que mi conciencia era totalmente inocente, ¿no? Estaba pensando en otras cosas, en otras cosas que me interesaban, ¿no? Estaba acabando la escuela de cine, como ha dicho, con mi primer cortometraje, y no pensaba en estos acontecimientos, ¿no? Estaba pensando más bien en mi futuro, en qué iba a hacer, en cómo iba a hacerlo, ¿no? Pero entiendo su interés, desde luego, entiendo muy bien por qué me hace esta pregunta, porque efectivamente es algo muy especial, ¿no? Cuando uno lo ve, cuando se entera de esto, es muy especial. Yo también le puedo decir que cualquier acontecimiento lo es, porque no hay nada, ningún acontecimiento aburrido. Hubiera podido hacer una película sobre esto o sobre otra cosa.
També volia preguntar-li si els personatges de la seva pel·lícula són ficció adaptada a aquesta realitat que es va descobrir més tard amb el pas dels anys o si existien de veritat.
Every character can become...
La veritat és que quan, o sea, en una pel·lícula, no? Qualsevol persona puede ser parte, puede convertirse en un personaje de una película, ¿no? Cualquier persona que haya existido desde luego, ¿no? Pero todo depende de cómo uno ve a los personajes, ¿no? En este caso, algunos son reales, ¿sabes? Porque algunos son realmente, digamos, personajes históricos, miembros del gobierno de entonces. Entonces está claro que estaban. Pero me gusta la pregunta, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque normalmente los personajes históricos que han existido son o buenos o malos, ¿no? O son totalmente malísimos o totalmente buenísimos. Pero esto no es verdad, no son humanos entonces. Entonces estamos hablando de ángeles o demonios, ¿no? Porque creo que, al contrario, lo que me interesa de los personajes cuando los creo es que sean ambivalentes. O sea, todo el mundo puede cometer errores, ¿no? Todo el mundo puede ser bueno en un momento o malo en otro, ¿no? Pero somos humanos, eso es ser humanos, ¿no? Entonces, hay una cosa que ocurrió, ¿no? Es que después de la Unión Soviética, cualquier agente de la KGB no era malo, ¿no? Era peor todavía. Pero esto es totalmente irreal, porque todos somos ambivalentes, como hemos dicho, ¿no? Y en esta película hay personajes reales y personajes que también me he inventado, está claro, ¿no? Pero eso es lo que me interesa, ¿no? La ambivalencia en el ser humano. Shakespeare lo hacía a la perfección, y muchas veces. Si, por ejemplo, hablamos de Ricardo III o Macbeth, eran personajes sumamente interesantes, pero no exactamente, digamos, blanco o negros.
O Macbeth, the great characters, but not very nice.
Doncs ja que estem parlant de fets que s'han anat coneixent al llarg dels anys sobre el seu país, m'agradaria saber si Siberiada, no, aquest gran fresc de la història de la Unió Soviètica que vostè va fer cap a finals dels 70, el 78-79, si amb el pas del temps i ara amb una mica més de perspectiva en canviaria alguna cosa o està perfecte tal com està?
Prefereixo pensar en fer noves pel·lícules. Cada pel·lícula reflexa un període diferent. D'algunes me n'avergonyeixo, d'altres crec que encara mantenen l'interès, però no en canviaria cap. No canviaria res de Siberiada.
I don't want to change anything in Siberia.
Aquest mateix any vam tenir un film de característiques similars a la seva pel·lícula, anomenada Quo Vadis Aida, que és veritat que era un any diferent i un país diferent, i els fets eren similars però no ben bé els mateixos. Però Tot i així, li pregunto, la humanitat està condemnada a repetir la seva història?
I think the idea that human being...
Crec que la idea de que la humanitat no repeteixi les seves experiències no està bé. Doncs cada generació té els seus propis ideals i cada generació té, d'alguna manera, les seves víctimes, víctimes de la civilització. Diguem que la generació dels teus pares va viure als 50 i als 60 i va ser una Espanya diferent i són resultat d'aquell període. No crec, doncs, que la humanitat pugui canviar la seva idea, perquè, bàsicament, la humanitat el que vol és no patir, ni passar gana, ni sentir por, ni morir. I tracta d'evitar-ho, però a cada moment històric el dolor, la gana, la por i la mort poden ser diferents.
I per acabar, com veu Rússia avui dia? Perquè aquí tot el que ens arriba dels mitjans de comunicació està sempre passat per un filtre de negativitat, no?, sobre el seu país o sobre Vladimir Putin. I, per tant, m'agradaria preguntar-li a vostè com veu actualment el seu país i també en comparació amb el període en què es situa la pel·lícula.
You know, the way of western European press.
La manera en què, sobretot, l'oest d'Europa i els Estats Units escriuen sobre Rússia té una certa raó de ser, perquè hi ha certes forces que sempre necessiten un enemic. I avui els enemics són Rússia i la Xina, i això és una mena de clixé. Malauradament, per motius diferents, no sóc optimista amb la vida avui dia, ni a Rússia ni a Europa. Crec que la civilització occidental, Rússia inclosa, va per mal camí, en el sentit que tothom vol ser ric o exitós. Especialment la societat actual ha creat una nova generació que vol ser exitosa per sobre de tot, i el Dalai Lama va dir-ho no fa massa. Crec que el món té massa gent exitosa. Crec que Rússia i Espanya tenen històries molt diferents, però també algunes similituds. I aquestes semblances són que Espanya tenia molta aristocràcia i poca burgesia, no com a Itàlia o a França, i a Rússia passa el mateix. Tenim una nova aristocràcia. En aquest sentit, no estic content amb el sistema econòmic a Rússia, perquè els russos no estan fets pel capitalisme. Estan creats pel feudalisme o el socialisme, però el capitalisme no va amb nosaltres.
Feudalism or socialism. But capitalism doesn't function.
Doncs, senyor Konchalovsky, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Felicitats per Queridos Camarades i molta sort amb l'estrena.
Thank you. Thank you very much. Good luck. God bless.